l'art d'educar. Un dissabte més estem amb vosaltres, l'Isabel Gaià, jo mateixa la Dolors Sallés i la Rosa Gairal, que avui no ha pogut venir. I estem aquí doncs, per parlar-vos de temes d'educació. Des d'aquí intentem oferir-vos orientacions, reflexions, consells i opinions diverses sobre temes d'educació. Us costa anar a les reunions? Creieu que són avorrides? Penseu que és una pèrdua de temps i no cal anar-hi? Considereu necessari que es facin reunions? Quins aspectes s'han de tenir presents perquè una reunió sigui eficient? D'aquests i de molts altres interrogants en parlarem avui amb els nostres convidats, però abans, com sempre, la Isabel Gaià ens farà unes reflexions que ens ajudaran a tenir més elements per opinar.
Hola, bon dia a tothom. Ja que estem reunits, no? Pues avui parlem de reunions. Tots hem dit o hem sentit, no?, frases de l'estil de més reunions, ja haurem de sopar aviat, o quina llauna, altra reunió. Les sentim, les diem i les patim. Dic les patim perquè aquest tipus de sentiment o de reacció, que és instintiva, de fet, és normal, en certa forma, no? Perquè hi ha un horari, acostuma a ser a hores a vegades inconvenients, a les nits, quan és l'hora de sopar, o preparar el sopar, quan fa fred. O sigui que ja potser també pot passar, no?, que no li veiem el sentit o que senzillament no hi estem interessats, no? En certa forma, són reaccions sovintegen molt. Però fins i tot si l'horari ens convé, si ens interessa, o a vegades inclús estan doncs, convocades dintre del nostre horari laboral, doncs, per tant, no són hores que hem de donar més a més, poden despertar igualment aquest sentiment o aquesta inquietud. Però clar, si volem participar i dir la nostra i contar-hi, i influir, hem d'anar-hi, no? No hi ha altre remei. Si no, no tindrem dret a rondinar o a reclamar. Qui no hi és, no s'hi compta. De causes n'hi ha moltíssimes i tots els que estem aquí i vosaltres tots les coneixem i les coneixeu i segons l'experiència o la freqüència amb la que hem anat a reunions. Ara només parlarem una miqueta perquè encara que tots ja també la coneixem aquesta causa, va bé reflexionar entre tots. Llavors, hi ha una causa, que és de l'única que ara parlarem una mica, que està relacionada amb la dificultat de les reunions però sobretot amb l'esforç. Les reunions de si mateixa, per si mateixa, ja té unes dificultats. Com és natural, quan anem, nosaltres tenim unes opinions pròpies, una experiència que és particular nostra, tenim un caràcter que, com és lògic, topa les idees, l'experiència i la manera de ser d'alguns dels presents. És complicat perquè sense deixar de ser nosaltres mateixos, que no hem de deixar de ser-ho, hem de ser capaços de comprendre les raons dels demés, de posar-nos a la seva pell i de coincidir, anar buscant el punt on podem trobar, on ens podem trobar tots, on podem coincidir i podem prendre uns acords. El que passa a vegades és que ens sentim com si els que no pensen com nosaltres fossin els nostres adversaris. Però, de fet, ells també estan convençuts del que defensen i també estan convençuts del que tenen raó. Aleshores, no és qüestió de cedir, perquè no és això. Es tracta de trobar cada un, des del seu punt de vista, acords positius, coses on podem coincidir i anar arribant a acords. Continuo dient que és complicat i tots ho sabem per què. Perquè hem d'escoltar, hem de mossegar-nos la llengua, procurar no enrabiar-nos massa, hem de ser capaços a la vegada de defensar les nostres idees amb raons i amb tranquil·litat, hem de deixar parlar, hem d'admetre que no podem tenir raó sempre. Però aquí, a més d'això, que ja és són dificultats inherents a les reunions, s'afegeix una por. Què és la por a dir el que pensem? A causa d'unes altres pors, la por del que diran o el que pensaran. I la por a possibles conflictes. De fet, és normal, a ningú ens agrada els conflictes i el malestar que donen, no? I això fa un fre i un treu, fa mandra anar a la reunió per por a aquest conflicte, perquè hem d'enfrontar-nos o debatre i estar en desacord amb persones amb les quals o apreciem o senzillament hi convivim. No? Llavors, si no podem manifestar-nos com som, no ens podem trobar. O sigui que hem de manifestar-nos com som d'una forma raonada. Si no ens manifestem, no ens trobarem. I si després es prenen reunions sense que nosaltres ens hagi manifestat tal com som, també realment el que passa és que no ens agrada, el que allà es decideix no ens agrada, ens molesta. Pensem que si no hi ha conflicte no hi ha reunió, perquè si tots estiguéssim d'acord ja no hi aniríem, no caldria fer una reunió, no caldria, tothom tenim el mateix punt de vista, no cal posar-se d'acord, no hem d'anar a les reunions. Això sempre és parlant de les reunions en les quals cal decidir alguna cosa entre tots, no les que són purament informatives. Teòricament, perquè no sempre és així, el veure que som capaços d'avançar plegats va fer que aquest malestar i aquest fre i aquestes poques ganes d'anar a la reunió vagin desapareixent. I la substituïm per la satisfacció de dir, oi, que bé, no? Hem aconseguit tot això. Llavors, aquestes pors, de fet, aquest veure a l'adversari, a l'altre, que no pensa com nosaltres, com un adversari, aquest és, de fet, la por que quan nosaltres tenim d'equivocar-nos, jo si m'equivoco, llavors passem aquesta por, jo no em vull equivocar, no? És l'altre que no em dona la raó. I, de fet, és normal equivocar-se, no passa res. No passa res, objectivament tots ens equivoquem, per tant, subjectivament és una altra cosa. Llavors, l'error és una cosa de la qual podrem prescindir. Ens hem equivocat, doncs, per ell mateix caurà. És prescindible, és una cosa que no serveix. Serveix per aprendre, però és prescindible. En canvi, la participació és imprescindible. Si no participem, doncs, no es pot influir col·lectivament, no podem avançar col·lectivament.
Molt bé, Isabel, i ens has fet una descripció de les reunions que déu-n'hi-do. Doncs bé, ara per debatre una mica, veure l'importància de les reunions o no, o com es desenvolupen, o la participació, tenim amb nosaltres el Josep Clua, que és mestre, està de professor a l'Institut d'aquí Falset, i a més és una persona que ha estat implicada en diverses entitats, per tant, coneix el tema de les reunions des de diferents vessants. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
I després també tenim el Xavier Aragonès, que és el president de l'AMPA, de l'Antoni Vilanova, a més també treballa a l'Oficina de Benestar Social, per tant, també coneix molt bé el tema de les reunions, tant perquè li toca com a organitzador, no? Per part de la feina com per part de l'AMPA. Bon dia també, Xavier.
Molt bon dia.
Bé, no sé, per començar, vosaltres considereu que se'n fan moltes de reunions, que són necessàries?
Bé, jo penso que les reunions són necessàries, evidentment. Si volem contrastar maneres de pensar, com deia la Isabel, no hi ha millor manera que trobar amb l'altra persona que de vegades no pensa com tu i explicar-li el teu punt de vista perquè ell t'expliqui el seu i entre tots dos arribar a una solució que sigui bona per tothom. Què passa? Que, com que també com ha dit ella, no sempre les reunions doncs, arriben a aquestes conclusions positives per tothom i no sempre després d'una reunió et queda la sensació de que el temps s'ha aprofitat. Arriba un moment que, bueno, quan aquella gent que més o menys ha d'assistir regularment a les reunions sí que li arriba un cert cansament, no? Penso.
Sí, jo penso que una mica el que és important és... A veure, de reunions, també, tal com deia l'Isabel, n'hi ha de molts tipus, no? N'hi ha molta tipologia diferent de reunió. Llavors, penso que una de les primeres coses importants és saber tu mateix, saber a quin tipus de reunió vas. Això és primer i això és primordial, no? Perquè no és el mateix una reunió on del que es tracta és de que entre tots els que estem allí aboquem idees, per exemple, idees a l'aire, allò que es diu una brainstorming, no sé si ho he dit bé o mal, que una reunió on s'hagin de prendre decisions, no? No és el mateix, per exemple, doncs una reunió d'una junta directiva d'una entitat on s'han de prendre un seguit de decisions, que una reunió doncs, d'una colla d'amics que anem a veure com podríem enfocar un tema i anem a debatre-ho. Per exemple, doncs, a vegades que ens trobem doncs, en reunions a la feina on doncs, senzillament és bo que ens anem trobant perquè doncs, veiem l'experiència de cada un dels companys i això ens pot ajudar. No? Per tant, és important primer que tot saber, jo entenc, o crec, saber en quina reunió anem. No? I després jo el que penso és que les reunions, una mica a col·lació del que deia el Josep, les reunions, per mi, han de ser efectives, han de ser pràctiques. Si una reunió no és pràctica, jo crec que acaba morint una mica allò, intentar posar les coses en calçador és molt difícil, no? En canvi, si en una reunió s'hi va, doncs amb un... jo soc molt amant d'això, amb un ordre del dia. Es va a parlar d'uns temes concrets i es prenen les decisions concretes. Quan surts, dius, coi, una mica el que deia la Isabel, no? Hem avançat, hem pres decisions sobre això, sobre això, sobre això, sobre això. i tens la sensació de que ha estat efectiva i ha estat productiva. Per tant, jo m'agradaria una mica això, no? Que hi ha molts tipus de reunions i la predisposició a anar amb un tipus de reunió o amb un altre, sabent quin tipus de reunió vas. No? Després també hi ha les reunions informatives, n'hi ha molts tipus. No? Però sobretot això, que siguin el màxim efectives possible.
I en general participa la gent a les reunions que són per decidir? Hi ha participació... Penso que parlen dos o tres.
Sí, quan tu abans has dit el tema de la por, no? Sí. Penso que és important, no? És dir, la gent normalment participa a les reunions, tot i que de vegades la gent, diguem-ne, poc decidida, la gent que li costa, que és una mica més tímida, la gent que li fa una mica de por, ja no el que pensaran d'ella els altres si li porta el contrari, sinó el sol fet de parlar davant d'una altra gent, doncs aquesta gent acostuma a callar. I de vegades tindria idees molt bones que no arriben als demés, no? Penso que hi ha una figura a qualsevol reunió que és bàsica, que és importantíssima, que és el moderador o la moderadora de la reunió, que és la persona que porta la reunió. És a dir, una reunió on no hi hagi un moderador que porti aquesta reunió bé, és una reunió que a la llarga va al fracàs. Per què? Tothom comença a parlar del que li sembla, no es respecten els tons de paraula, tothom interrompa l'altre. Mentre que si hi ha un senyor o una senyora que diu, a veure, ara et toca a tu, i tu calla, i quan aquell interromp diu, no, perdona, que tu no et toca, continua parlant tu, i diu, tu ja has acabat, doncs ara et toca a tu, i cadascú pot dir la seva. I al final, quan veu que tots comencen a divagar, diu, no, perdoneu, aquest tema ja està prou debatut, passem amb una votació perquè està esgotat, i per tant, agilitza les reunions, aquestes reunions són profitoses. Per tant, la gent participaria, potser de vegades més, si aquesta gent que no respecta els demés, doncs se'ls tallés una mica, no? I si els dones una mica més d'opció a poder parlar. Tanmateix, penso que en el tema de la por que has parlat abans, i això jo sempre ho he tingut molt clar, de vegades quan es va a una reunió, el que s'ha de tindre molt clar és de separar les persones dels càrrecs. És a dir, jo puc anar a una reunió com a membre d'un col·lectiu i enfrontar-me amb un altre membre d'un altre col·lectiu. Però qui s'està enfrontant en aquella reunió a nivell dialèctic, evidentment, són els dos càrrecs de les dues entitats. Però quan la reunió ha acabat, el Josep i el Joan o la Maria i l'Antoni són la Maria i l'Antoni i el Josep i el Joan. I ja no són el president de no sé quina entitat i el secretari de no sé quina altra que s'acaben de barallar allà dins. Per tant, les rancúnies que hi pugui haver en una reunió s'han de quedar dins de la reunió. Les persones després han de continuar sent amics i continuar vivint i convivint entre elles.
Però això no acostuma a passar,
normalment, és bàsic. No, malauradament
és bàsic.
No. I menys amb un poble petit com el nostre, que després et vas trobant, no?, regularment amb aquella persona, i llavors dius, cony, l'altre dia me la vas fumbre l'altre dia, i te'l trobes al pa, i te'l trobes a comprant.
Sí, sí.
No?
Jo, si em permeteu, us contaré una anècdota, no diré en qui va ser el tema, però jo sí que estava en una reunió en la que vam tindre a nivell, jo ocupava un càrrec determinat, i em vaig trobar amb una altra persona que ocupava un càrrec determinat. No ens vam dir l'om del porc, però ens vam enfrontar de manera dialèctica dura. Tots els que em coneixeu una mica segur que sóc bastant primari i que, per tant, doncs, defenso les meves postures en molta vehemència. L'altra persona és com jo. I aleshores ens vam sortir d'allí, doncs, jo què et diria això, una mica com a trompicats un amb l'altre i seriosos, no? Clar, hi havia dues opcions. Mantenir les distàncies o apropants. I va donar la coincidència al cap de 4 dies, casualment, en un supermercat, o en un hipermercat de Tarragona, en un d'aquells passadissos, el vaig veure al final del passadís. I què vaig fer? Vaig anar directe amb ell a dir, ei, hola, com estàs, què fas? Perquè quedés clar que allò havia estat un tema de reunió. Actualment amb aquesta persona xerrem contínuament, som amics, no hi ha cap problema. Penso que això és important.
Sí. Per això s'ha de tenir una maduresa i penso que s'hi ha d'anar educant, no? I que és una cosa que si es comencés de petits, no?, a fer uns diàlegs, unes petites assemblees en les classes, això també propiciaria que s'anés educant amb aquest saber fer, no? De poder dir el que penses sense ofendre l'altre i a la vegada, doncs, després això, quedar tan amics.
També és important, jo penso, un tema, no?, que és la... A veure, cada persona que està en una reunió... Ara, per exemple, poso el càrrec, en aquest cas, doncs, jo que estic ara fent, per absència del president, jo era vicepresident, per absència del president, jo estic fent de president de l'AMPA, no?, de l'Antoni Vilanova, que tothom que estigui en aquella junta que ens reunim, que sàpiga delegar, m'hi vull referir, que cadascú tingui la responsabilitat sobre un tema concret. Perquè llavors, una mica el que t'estalvies amb això és que aquelles persones, que és el que deia el Josep, no?, que són una mica més més tímides, que els hi costa més parlar, que potser els sap més greu, clar, estan obligats. Perquè, clar, si porten un tema concret i és la seva responsabilitat dins d'aquella organització desenvolupar aquell tema, tirar-lo endavant, una mica allò, han de parlar tant sí com sí.
A més, se senten implicats. Clar, clar,
primer
això.
No? Per tant, és important que, jo penso que, i a més, és molt important perquè així pots anar veient si realment les persones que estan allí estan, entre cometes, complint els deures, no? Que és una mica, torna una mica al que deia abans de l'efectivitat. Jo també, si em permeteu, precisament en aquesta casa fa molts anys, jo, bueno, abans ho han comentat, jo vaig estar doncs, durant bastant temps, 3 o 4 anys de cap de programació d'aquí de Ràdio Falset, als començaments, Nokia, quan encara estàvem a la vella, i ens trobàvem precisament això, no? Que fèiem reunions i hi havia una persona en concret que tenia encarregat un tema molt, molt puntual, no? I ens trobàvem al cap de 15 dies i allò continuava igual. I ens trobàvem al cap de 15 dies i allò continuava igual. I, bueno, i així continuament. I al final, doncs, un dia, que és també el que deia Josep, vaig dir, escolta una cosa, mira, saps què? Al començament de la reunió vaig dir, bueno, alguna cosa, vaig dir, sí, jo demano la dimissió d'aquest senyor. No? Clar, tots se van quedar com a parats i vaig dir, home, és que veiem, si portem 3 mesos que hauries de fer això i resulta que no ho fas, doncs jo vull que tu dimiteixis. I és el que deia el Josep, durant uns dies, o durant un temps, va quedar aquell allò, que evidentment ha quedat enrere perquè fa molts anys i, bueno, si ens veiem, som bons amics, no? Però en aquell moment, però clar, cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat, no? I en aquell moment, doncs, bueno, era un tema que allò no avançava i, per tant, doncs, allò havia d'avançar, no? I una mica, doncs, bueno, és això de que siguin el més efectives possible, no?
I potser tu, com a Xavier, no li haguessis dit, però com clar, el càrrec que tenies, li havies de
clar,
dir.
Clar, és que com a Xavier, perquè, una mica, clar, aviam, és allò que dius, a mi plim, si això està així o està aixà. Però clar, en aquell moment no era el Xavier. Clar. En aquell moment era doncs, el que me n'encarregava doncs, de que allò, aquella àrea funcionés.
Sí, sí,
no? I la persona encarregada no ho tirava endavant, no ho feia. I no et parlo de 8 per demà, no? Però igual al cap de 3 mesos, de reunir-nos cada 15 dies, allò està exactament igual, van dir, bueno, escolta, prou tu, no? I bueno, va ser, és una anècdota.
No, però això és més, va més allà de les reunions, perquè molt sovint ens reunim i tenim amics i gent coneguda i un dia no estem d'acord i et topes, no? I queda aquesta, i moltes vegades per por no ho diries, però ho acabes dient, saps, hi ha un conflicte i després dura, i no ha de durar,
no,
perquè un és un, i altres són les opinions, i ets tu, no? Evident, tu ets moltes coses més que aquelles opinions.
Evidentment, i que, tot i que marxem una mica del tema de la reunió, el que estàs dient, és dir, quan hi ha un problema, un conflicte, i hi ha incomunicació, el conflicte cada vegada és més greu.
Sí, s'enquista i s'acaba eternitzant.
Jo el que sí volia dir sobre les reunions, i no sé si més tard hi hauríeu arribat igual, és un tema que em sembla que no es produeix moltíssimes vegades aquest intercanvi d'idees que seria recomanable. És a dir, quan nosaltres anem a una reunió, i parlo en general, i parlo per mi el primer, no?, ens considerem que tenim la veritat absoluta. Sí. I que, per tant, tot allò que em pugui dir l'altre, no és cert, jo tinc la veritat absoluta, ja pot dir el que vulgui. I, per tant, normalment, la majoria de gent, o molta gent, anem a les reunions ja amb una idea preconcebuda del que ha de sortir d'allí. I si no surt allò, és que els altres no se n'enteren. Però què diuen aquesta gent? Si el que ho sap sóc jo. Què m'estan contant? No? No ens posem mai al lloc de l'altre. I de veritat, de vegades ni els escoltem. I anem més lluny. És a dir, tenim una idea preconcebuda i quan l'altre ens dona arguments, és a dir, com que el del que es tracta no és de valorar els seus arguments, sinó de tirar-los per terra, busquem el que sigui. I com sigui, perquè l'altre quedi malament o l'altre digui i fer veure que l'altre no té raó. I això penso que a les reunions passa d'una manera molt, molt sovint i molt continuada. No?
I després la qüestió de la participació a les reunions s'ha plantejat, o per exemple quan heu fet una reunió amb un grup una mica així com a més nombrós, que penso que costa més llavors de participar, no? Perquè hi ha les vergonyes, sí, hi ha la por del que diran, hi ha la possibilitat de fer com a petits grups i fer-ho així, no? Com de manera de que en petit grup potser la gent parla més i dir, doncs bé, doncs aquest tema ara el debatrem en petits grups i després posarem en comú. Això s'acostuma a fer poc.
Poquíssim.
I llavors penso que és una cosa que pot agilitzar molt les reunions i que pot fer que surtin idees molt més riques, perquè aquella persona que per vergonya o pel que sigui no parla, en aquell moment parla. I això penso que és una dinàmica que valdria la pena anar-la introduint.
Sí, quan són reunions, això sobretot, a mi, jo m'hi he trobat amb aquest cas així, sobretot per qüestions de feina. Val? Doncs vas a una reunió doncs a Barcelona o on sigui i resulta que en aquella reunió som 70, per exemple. No? Doncs, llavors, si ha de durar doncs, X temps, allò que fan són petites comissions, es parla cada una, decideix sobre un tema i al final doncs, tornem tots a la sala i es posa una mica en comú tot el que cada un dels grups ha anat desglosant. No? Tampoc no són reunions d'aquestes que dèiem abans per prendre decisions, sinó que és per parlar sobre uns temes i que quedin com a més una qüestió de reflexió, no?, general. I jo moltes vegades ho hem fet, això. Ara és veritat que fa temps que no ho fem, però moltes vegades ho havíem fet, això. No? I sobretot doncs, quan són, quan assisteixes a tallers o cursos o jornades de formació, coses d'aquestes, a vegades s'utilitzen aquest tipus de tècniques.
Jo és que sap greu, perquè a vegades vas en reunions i resulta que a la reunió quasi ningú intervé i després a fora tothom està parlant allà del tema, com, i dius, ostres, doncs tot això ho haguéssim pogut parlar a dins, no?, i intercanviar les opinions. I potser, doncs, fent una mica aquesta tècnica... Podria són ser. Idees.
Sí, sí, no, que sí, sí, sí. Que sí. Està claríssim.
I tant. Hi ha gent que... Vosaltres penseu que hi ha gent que a les reunions s'avorreix?
Evidentment.
O sigui que...
Ja m'he avorrit en més d'una reunió, per suposat. Clar, clar, sí, sí. Penso que, perquè una reunió funcioni hi ha d'haver uns mínims. Ha d'estar ben planificada. És a dir, la persona que la porta, el moderador, ha de mantenir l'interès de la gent... Hi ha d'haver un ordre del dia, com deia el Javi, penso que és bàsic, hi ha d'haver un ordre del dia, clar, i s'ha de respectar aquest ordre del dia. Perquè de vegades sí, hi ha un ordre del dia molt bonic, però al final sí, resulta que ningú el respecta.
Sí, sí, sí.
I, per tant, penso que l'ordre del dia s'ha de tenir en compte i s'ha de respectar. Però evidentment que és en què s'avorreix les reunions. És que hi ha reunions molt avorrides.
No, avorrides. És que una de les causes, a vegades, potser, és que les reunions, el que dèieu abans, ha d'haver-hi una persona que la sàpiga portar, no? Mm. Que és el que dèieu. A part d'estar preparada, no? La gent ha d'estar informada del que s'ha de parlar, s'ha de afavorir que la gent hi participi, si no és que és mortal. Ara, si és informativa, és diferent. Perquè si tu vas allà, informes. Però si no, un dels problemes de les reunions és que s'ha de saber. No només s'ha de portar preparada, també s'ha de saber, no?, fer participar la gent.
Sí, una mica és el que deia ell, no? Clar. O sigui, torno a això, que sigui efectiva, no?, que sigui pràctica, sí, que sigui visualment de que s'estan aconseguint fites, no?, anar tancant temes, allò que dic jo, anar tancant temes, no? Vinga, va, comencem. A veure, tu què portes? Doncs tu portes aquest tema, com ho portes, això? Doncs mira, jo ho porto així, 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 i on t'estàs? Necessites ajuda a algú més? No. Ho podem tancar aquí, això? Sí, necessites... Pam, vinga, va, tanquem. Una altra cosa. Llavors, si és més dinàmica, primer, dura menys, perquè un dels problemes també de reunions són les durades. A vegades és que dius, escolta, no, jo ja no puedo más ya, perquè quan arriba el moment dels pregs, preguntes i suggeriments, ja et poses mans al cap, Aquell moment, dius, bueno, ara aquí sortirà de tot, i a vegades s'allarga i discuteix sobre el mateix tema 50 vegades i no sé què. A vegades és bo si la reunió la planteges des d'un bon inici, dius, escolta, parlarem d'aquest tema i que tothom digui el que li doni la gana. A llavors, molt bé. Però quan no es tracta d'això, sinó que es tracta d'anar per feina, quan passa això, de què? I llavors s'allarga. I clar, el problema és aquest, que moltes vegades entres en una reunió doncs, a les 9 de la nit i són 1:15 i encara estàs allí. I clar, al final la propera dius, escolta, jo o qui sigui, un altre, no? Dius, escolta, jo no hi vaig, perquè no hi vull estar 3 hores allí. En canvi, si és efectiva, que és una mica el que deia el Josep, hi ha un ordre del dia, hi ha unes qüestions clares, tothom sap a lo que va... pam, 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 fas els temes que toca, se treuen al final els últims 4 o 5 temes per retocar i la pròxima serà una altra, no? I en una hora i mitja doncs, pots estar enllestit. Llavors, clar, el no durar tant, jo em penso que la gent diu, bueno, pues, coi, pues, trobo que no ha estat tan pesada ni tal, no? ni tan avorrida ni tot, i tornaré el pròxim dia, una mica seria això.
A mi l'experiència dels anys que porto fent moltes reunions, és a dir, actualment faig com a mínim 2 per setmana, és a dir, això és el mínim que faig actualment, no? Estes són fixes. De vegades en faig més. I el que l'experiència m'ha ensenyat durant molts anys és que normalment a les reunions es parla molt i es decideix molt poc. Mm. És a dir, arriba un moment que sembla que estem discutint del sexe dels àngels, és a dir, perquè hi tornem a donar una volta i una altra, i aquell que ha dit una idea la repeteix una altra vegada, i jo que he dit la contrària li torno a repetir, i això, aquest intercanvi d'idees, que sempre són les mateixes, es fa una i una altra i una altra, i de sobte, doncs, és hora de plegar, com diu ell, bueno, va, doncs què fem? Doncs bueno, ja en parlem el pròxim dia. I el pròxim dia tornem a començar. I de vegades, quan hi ha reunions que es podrien solucionar ràpidament i fer molts temes i decidir moltes coses, doncs no es decideix res. I això, al final, també crea cansament a la gent. Perquè, escolta, és que estic cada setmana en una reunió o en una altra, o cada 15 dies en una reunió d'una entitat, i ens fem un tip de parlar i no arribem al lloc. I no hi ha ningú que decideixi. Clar, tot això torna a la figura sempre la mateixa, el moderador de la reunió, de dir, aviam, ja s'ha parlat i ja s'ha debatut prou el tema, passem a la votació. És un tema que també fa molta por votar les reunions de vegades. He vist en moltes reunions que el fet de votar, vols dir que cal votar? Pot ser millor per consens. Bé, però és que si no pot ser per consens, si volem ser pràctic, haurem de votar. Perquè la democràcia diu que és això, que la majoria guanya. Doncs, bueno, si avui guanyo jo bé i si demà perdo, doncs també. Això sí que és així. I sembla que es parla molt i es decideix molt poc.
I com ara a les reunions hi ha algú que es dediqui a fer una mica de resum de la reunió i acabat passar-ho a la gent que ha assistit a les reunions?
Clar, perquè hauria
penso
de ser.
Que això és hauria una de ser, les clar. Maneres no, que fa que l'altra persona també ja estigui com a més predisposada quan va a l'altra reunió. Perquè a vegades sí que prens apunts, però després agafes coses així esporàdiques.
Precisament.
Així, i si una altra persona te sap sintetitzar la reunió i te la dona després, jo penso que també veus més l'eficàcia d'aquella reunió.
On entra en joc aquest tema, i jo penso que això és molt important, i hem guanyat molt això, són les noves tecnologies. No? Perquè la persona que acaba de prendre nota de com anar a la reunió, a l'endemà o a cap de dos dies, pot enviar a 20 persones un extracte de com ha anat a través d'un del correu, a través del que sigui, no? Un correu electrònic o el que sigui. Això ja hem guanyat, no? Perquè no és allò de dir, escolta, que et faré arribar el paper, no? No, doncs, pam, a l'endemà tu ja tens allí, o l'endemà al cap de dos dies, nosaltres tenim un secretari que és molt efectiu, per cert, i a l'endemà, sí, sí, escolta, a l'endemà al cap de dos dies, pum, 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 un resum de com ha anat la reunió, com una mena d'acte, no? Amb els acords que s'han pres, de quina manera s'han pres i tal, 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 la gent ho pot veure. I per tant pot opinar i per tant modificar allò de dir, escolta, a mi no em sembla bé això, i per tant la reenvia de nou i diu, escolta, amb les modificacions que m'ha demanat fulanito, al final això queda d'aquesta manera, i al final acabem tancant, i després t'estalvies la famosa lectura i aprovació de l'acte anterior, no? Perquè clar, arribes allà i dius, bueno, l'heu llegit tots, no? Sí, doncs vinga, va, endavant, ja tens una cosa guanyada, no?
Si més no, la gent diu sí que l'he llegida, tot i que de
sí,
vegades
sí,
no l'he llegida.
Sí, sí,
però queda molt bé. Sí, sí, ja ho hem llegit, ja. Perquè clar que diràs allà que no l'has llegida, però sí. Jo estic totalment d'acord amb el que acaba de dir ell. Penso sí. que és un tema que cada dia es fa més. Jo, les reunions en què estic assistint, es treballa d'aquesta manera. És a dir, nosaltres tenim reunió dos dies a la setmana, una d'equip docent, una de departament, i clar, quan s'acaba la reunió, al cap d'un dia, com a molt, la coordinadora fa l'acte corresponent, te l'envia, tu la llegeixes, bé, ja està. No? Vull dir, penso que això és interessant. Ben, també és cert que hi ha entitats que no funcionen així malauradament i que bueno, es fan reunions, ningú pren nota de res, encara un diu, no, és que vam dir, i l'altre diu, no, si no ho vam dir, i hi som. No? Vull dir que... Però bueno, si volem funcionar, evidentment, les actes de les reunions, dis-li les actes, dis-li resums, sí, dis-li sí. com vulguis, han d'existir.
I valorar els resultats també, no?
Sí, sí.
Ah. Perquè, clar, si és una mica el que estava comentant abans de l'exemple aquest que he posat, no? De que, doncs, clar, si en una reunió s'ha pres l'acord de que fulanito, menganito, sotanito, o tots plegats, hem de fer això, doncs a la propera reunió allò ha d'estar fet. Si no, vol dir que no anem bé, no? Perquè clar, si prenem acords, per molt ben pintades que estiguin, molt ben escrits, però després resulta que el que li toca desenvolupar aquell tema, o el que li toca tancar aquell tema, o el que li toca efectuar aquella trucada, no la fa, doncs allò no anem bé, no? Per això, doncs, que distribuir les tasques que, doncs, en aquest cas parlo des del punt de vista d'una associació, no? Les tasques que els membres de la Junta han de fer, distribuir-les entre tots, ni que sigui poqueta cosa, però distribuir-les al màxim possible, doncs fa que la gent se senti més corresponsable a l'hora de treballar i que després, entre cometes, no? Entre tots, puguem exigir responsabilitats amb aquell si no està fent la feina doncs, com l'ha de fer, no? Una mica. I per tant, doncs, és important també que es vegi plasmat en un paper els acords que s'han pres per després poder fer una valoració de si realment allò ha anat endavant o s'ha quedat o ha anat enrere.
És que jo la meva experiència de tots els anys, hi ha dos punts que jo sempre a la reunió els he vist, que són, ja s'han parlat, però per mi la meva experiència són, un, el no trobar-se, l'estar discutint contínuament una cosa, allò de no et poses a la pell de l'altre, realment no escoltes, i dura. Això és una de les coses, no? I això crea desgasta. I l'altra és aquesta, que no hi ha, la gent moltes vegades surt de les reunions, s'han pres acords i no hi ha la consciència clara de que han servit per alguna cosa. Mm. O perquè no s'han complert, o perquè no s'han demanat responsabilitats. No? Són, per mi són els dos nuclis, no? Perquè, clar, si al final arriba la gent i diu pues no serveix de res.
Jo, si em permeteu, seguint una mica en la idea de les noves tecnologies que apuntava ell, penso que ben utilitzades en podrien estalviar, o en estalvien ja més d'una. És evident que per temes importants penso que sí, que ens hem de trobar cara a cara, discutir i tal, però hi ha petites coses que a base de correus electrònics o de videoconferències o de tot el tema aquest de les noves tecnologies es poden solucionar. És a dir, quan hi ha un grup de 4, 5, 10 persones que hi ha un grup dins d'un correu electrònic i tu fas un missatge, arriba a tots i dius, escolteu, nois, mira, he pensat que no sé què i tal, l'altre et contesta, l'altre et dona la seva idea, doncs bueno, fem-ho així i tal. És a dir, ens estalviem, si més no, en certs nivells, jo estic treballant així i ens estalviem reunions i hi ha moltes coses que les decidim via correu electrònic, senzillament. Un fa una proposta, tots la llegeixen, tots contesten, a mi em sembla bé, a mi no, jo faria no sé què, i al final arribem a un acord i no ens han vist. Però aquella cosa és ferm, perquè a més està escrit, vull dir, i queda allí. I per tant, ara, dius, no, llavors, si la cosa és molt important i tal, no, evidentment, trobem-nos i decidim-ho cara a cara i discutim-ho les hores que faci falta. Però temes potser no tan seriosos, no tan importants, doncs penso que les noves tecnologies poden ajudar i molt, per suposat.
Jo segur que us hi heu trobat tots, no? Jo per almenys m'hi he trobat unes quantes vegades, per desgràcia, que és la reunió absurda, no? Et convoquen a una reunió, doncs, per exemple, a vegades és a Barcelona, amb el que costa a vegades a Barcelona, i cada vegada més pres anar a Barcelona, vas allà i trobes doncs, una persona que, cataclac, posa un PowerPoint i pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum va llegint el PowerPoint, no? I després, a l'endemà, arribes a l'oficina i t'envien un correu i et diuen, escolti, pels que no vau poder assistir, no sé què, jo envio el PowerPoint, no? I dius, bueno, a veure, i jo, perquè he anat a aquesta reunió, si amb el PowerPoint està claríssim, perquè vull dir, gràcies, doncs bueno, a vegades els PowerPoints són molt visuals, no? Sí. Són elements molt visuals i molt sintètics de fer les coses, no? I per tant dius, bueno, escolta'm, si no valia la pena, ha estat absurd, que a vegades molta gent, no? Ens hem hagut de desplaçar a un lloc concret per treballar un tema que després l'hem rebut a través de correu, de correu, diguéssim, a través d'un PowerPoint que està superclar. I no cal ser tampoc massa llest, no? I jo aquestes les denomino, doncs, això, les reunions absurdes. I, per desgràcia, doncs, encara en continuen havent moltes.
Bé, doncs, esperem que cada vegada n'hi hagi menys i que siguin realment molt efectives perquè... Bueno, hi va haver també una temporada que es deia que es pecava de reunionitis i ara potser... es té una mica més de seny i es fan realment les reunions que convenen, no? Fins aquí l'Espai l'Art d'Educar. Ara us deixem amb l'informatiu, amb l'Alfonso Reig, i recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. L'Isabel Gaià, jo mateixa, la Dolors, us desitgem un bon cap de setmana.